16:11, tercera hora del Sant Cugat a fons. Com cada dijous, obrim amb cinema. Àngel Comas, crític de cinema i programador del cicle de cinema d'autor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui el film que ens analitzarà serà del 2010, perquè ens portes un film paraguaià, Siete Cajas.
Sí, perquè m'ha semblat que...
Ganes de recuperar-lo.
No, recuperar-lo no, que s'ha estrenat ara. Perquè saps tu que la distribució de les pel·lícules dels països llatinoamericans és molt lenta i quan arriben a estrenar-se han passat els anys que vulguis, i més un país com Paraguai. Saps quantes pel·lícules...
3 anys.
3 anys. Bueno, 3 anys és el que diuen aquí, però potser són...
No, vull dir en aquest cas,
És que a vegades les dates que posen a l'International Movie Database i aquestes coses, o la productora, això és molt discutible, perquè quina data té la pel·lícula? Quan comença a rodar-se, quan s'ha estrenat, quan s'ha registrat oficialment? Bueno, ja parlarem després d'això.
Parlem de fet perquè primer hem d'entrar en estrenes, exacte. Per cert, no es pot veure en cartellera santcugatenca, això sí, ja ho avisem, aquest film, tot i que avui el comentem. Les que sí que es podran veure, Sergio, noves, a partir de demà divendres, quines són?
Doncs mira, en aquesta ocasió tenim dues pel·lícules, una que es podrà veure només a Yelmo i que és La Mula.
A ver, ¿dónde coño está el cabo Castro?
Está cogiendo sendas para el teniente coronel.
¿Usted qué se piensa? ¿Que estamos aquí de excursión?
Una buena mula.
¿Me la va a quedar? ¿Estás loco, Juanillo?
¿Tú no sabes lo bien que no puede venir esta mula después de la guerra?
Doncs ha quedat força ben explicat de què va aquesta pel·lícula. Durant la Guerra Civil Espanyola, el cap Juan Castro, un jove de Jaén, se'ls troba una mula al camp de batalla i decideix amagar-la per emportar-se-la a casa quan acabi la guerra i poder beneficiar-se d'aquesta mula, dels beneficis que pugui donar. Una pel·li que s'ha endut el premi al Mario Casas com a millor actor al Festival de Màlaga. Mario Casas, que a poc a poc es va fent un lloc a la...
És un sex symbol, no, Mario Casas?
Sí, i, no, i cada cop sempre que ho fa millor.
Sí.
No, però a vegades sembla que no...
D'una manera tota despectiva.
No, però és un noi que sembla que l'únic que ven és això.
Com... Oi que sí, per això li dona la primera interpretació com a sex símbol o com a actor?
Jo crec que com a actor. Mira, sí. Jo em mullo i crec que com a actor. Tant de... No, i a més té pinta que està bé aquesta pel·li. Mario Casas, Maria Valverde i Secund de la Rosa són els tres protagonistes d'aquesta sèrie, d'aquesta pel·lícula, perdó, que té bona pinta de primera. És dirigida pel Michael Radford, que deies que està una mica passat abans,
Sí, bueno, no. No, és que aquest home era un home que tenia, era un home molt ambiciós, que va fer pel·lícules molt ambicioses, va ser que va adaptar inclús una obra de l'Orwell de George, després va fer Il Postino, el cartero. I molt ambiciós. A mi sempre m'ha agradat la gent amb ambició, i aquí no sé com estarà ara, però d'això fa molt de temps, les darreres que he vist, que ara no recordo, no m'han fet palesa aquesta ambició, vaja, però no ho sé, no l'he vist. Vaja. Trataré de veure-la.
Bé, veurem què tal funciona aquesta pel·lícula. Una altra escena, aquesta, als dos cinemes de Sant Cugat, en a Cinesa, com a Yelmo Objetivo, La Casa Blanca.
Señor presidente, 5 minutos, señor. Buenas noches, señora.
Feliz Navidad, Mike.
Mustang, aquí Big Top. Voy a sacar el paquete completo. ¿Y esto qué será?
Una pel·lícula protagonitzada pel Gerald Butler, per l'Aaron Eckhart i pel Morgan Freeman, en què es parla de com un dels agents del servei secret del president dels Estats Units deixa el servei després d'un accident i torna quan hi ha una mena d'atemptat a la Casa Blanca. El president dels Estats Units seria en aquest cas l'Aaron Eckhart i l'agent de seguretat és el Gerald Butler. Veurem què tal funcionaria aquesta pel·lícula.
No l'he vist. El que passa és que al veure aquesta pel·lícula em fa reflexionar que de tant en tant surten pel·lícules d'atemptats a la Casa Blanca. No sé si recordeu que d'una manera cíclica, això són complexes, les crisis, no? D'una manera cíclica, el pèndol... Pel·lícules a la Casa Blanca, i ara crec que se n'anuncien 3 o 4, també.
Ostres, però aquesta compta com la, per exemple, la
Líder.
Air Force One també comptaria com aquest tipus de pel·lícules?
Sí, jo penso que sí. És a dir, fa 7, 8, 10 anys, va haver una altra pila de pel·lícules, les fan per televisió normalment, sí, també, sí, sí. Eh? I després fa encara més enrere també pel·lícules aquestes. És a dir, que es veu que les productores americanes troben algun filó, o potser floten a l'aire, que es volen carregar l'Obama, per exemple, i no ho sé, això no ho sé.
I això és morbo, eh? Una mica, van allà sí? I a veure què passa.
Potser floten a l'aire, això, diu, l'Obama està tractant de fer una política d'esquerres i no el deixen, i vol treure-lo de Guantana, o això, es podia encarregar.
I l'espanten d'aquesta manera, i mira el que pot passar.
Sí. Jo no l'he vista, i ara per el tràiler que he vist m'imagino que estarà una pel·lícula molt ben feta, amb d'acció, i en la qual la qüestió política quedarà en segon terme. Però vaja, no la penso veure aquesta.
Endavant.
No. Doncs parlaríem, Sergio, de dues bones propostes. Sí, la Casa Blanca... Es pot veure tant a Cinesa com a Yelmo, La Mula només als Yelmo.
Trobo que aquesta última és especialment interessant. La Mula jo crec que pot ser una bona pel·lícula. Em tinc aquesta bona sensació, a veure què tal.
Aviam. Doncs aquestes seran les estrenes. Nosaltres anem ara a analitzar el film de Juan Carlos Maneglia i Tana Shembori, Siete Cajas.
Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, pa? Cuando las cajas vuelvan otra vez sin mismas, te da la otra mitad.
Eres pichemba, mi caja fuera, pero...
¿Es cuál?
Yo no me sé cuál. También la me con otro blanca.
Gente, pero vive tu pago, 1.600 millones, me vamos a pedir que se fuera, ve.
Espera, cure.
Vaya, no me quería, muéme.
Demasiado pesado que te vas a hacer, ropa
de
mande.
No sé, hermano. Oye, guau, tu palan de caja cuera, donario.
Vaya. Me voy, no te la caja tú.
Y vos sabés lo que lleva tu hermano.
Y si vos entendiste mal, qué puta lo que enviaste entonces.
Àngel, Siete Cajas, el film que avui ens disposem a desgranar.
Aquesta és una pel·lícula típica de cinema d'autor. I encara que no la facin ara a Sant Cugat, jo espero poder-la portar a la temporada que començarà. Perquè és un pel·lícula que val la pena veure, perquè té una sèrie d'al·licients que no tenen res a veure amb el cine comercial, en ús que s'està veient. Per exemple, és una pel·lícula de Paraguai. Saps quantes pel·lícules de Paraguai s'han estrenat a Espanya al llarg dels 125 anys d'història?
Al llarg dels 125 anys d'història? A veure,
el número, el número.
Jo m'arrisco, cap.
Aquesta.
La primera?
Sí, perquè les altres eren coproduccions i la més coneguda diguem, en els cinemes d'art i assaig o de sales especials era una pel·lícula que es deia La maca paraguaia, que era una pel·lícula bastant dura, molt experimental, perquè a mi em resulta curiós que aquests països que tenen una producció cinematogràfica molt curta, perquè Paraguai la té molt curta, és una població de 6 milions d'habitants, és un país petit, i clar, doncs aquesta producció cinematogràfica és més aviat televisiva que cinematogràfica, i les seves pel·lícules no s'exporten perquè no entren dintre dels circuits d'exhibició. Aquesta ha tingut la sort d'exportar-se i per això la podem veure, s'ha vist a diferents festivals internacionals. Crec que va guanyar un festival internacional, si no m'equivoco, a l'Havana, no estic molt segur, o va competir el Festival de l'Havana, que és un festival, evidentment, estant la família Castrolles, és de pel·lícules esquerres, no? La majoria. I aquesta és una pel·lícula dirigida per dues persones, que no sé si són col·legues, si són companys, un home i una dona. Una dona que es diu Tana Shembori, i l'altre, l'home es diu Juan Carlos Maneglia. Bueno, o Manella, no sé, depèn com ho vulgui pronunciar. I llavors aquests homes havien fet amb complicitat una altra pel·lícula fa temps, junts, un altre llargmetratge, que és el segon llargmetratge junts, a part de treballs televisius. I és una pel·lícula insòlita. És una pel·lícula que no té res a veure amb el que veiem normalment. Passa en un mercat central. L'argument, per dir-ho d'una manera, un noi jove, 14, 15 anys, es dedica a transportar les mercaderies de les clientes que van al mercat, no volen anar carregades, o bé mercaderies de parada a parada, coses d'aquest estil. I cert dia li donen un encàrrec que porti set caixes, però que no les porti enlloc, sinó que es passi tota l'estona voltant per al mercat amb el seu carret amb les set caixes. I aquesta és la pel·lícula. Què tindran les set caixes? Aquest és el misteri. I llavors aquestes set caixes provoquen una mena de thriller, perquè el nano i quan sap el que tenen les caixes físiques, ho sap, aleshores ha de fugir constantment de gent que el persegueix per agafar aquestes 7 caixes.
És a dir, que ha de donar voltes amb la caixa, amb les caixes...
Per tot el mercat.
I protegir-les, perquè l'encàrrec...
Sí, clar, que no les perdi.
Incorpora que no les perdi.
Sí, el mercat es diu Mercado 4.
De Asunción.
Sí, just. I aleshores, doncs, la pel·lícula es basa en això, però clar, aquest és el pretext per mostrar una societat que d'Asunción, marginada, que bé, que les caixes és per enganxar-te, no? Però tu el que veus és una descripció de tipus, personatges, situacions, misèria, pobresa, que, vaja, és esgarrifós, això.
Les 7 caixes, com bé dius, Àngel, són per enganxar-te i ho aconsegueixen.
Ho aconsegueixen.
I el resultat estaria parlant d'un resultat bo.
Un resultat bo, jo penso que és un resultat bo perquè, a part de tot, pensa que la pel·lícula s'ha fet amb pocs mitjans. De fet, l'escenari natural d'un mercat, uns actors que segurament no són coneguts, excepte potser algun secundari, estic parlant del Paraguai aquí, evidentment que no són coneguts, no? I aleshores en 4 quartos fan una pel·lícula que enxampa i a més et mostra com és aquella societat pobra, perquè com a totes les grans ciutats, Asunción és una pel·lícula, és una ciutat que té bosses de pobresa i barris de pobresa, i aquí et mostra aquest barri de pobresa. Però és una pel·lícula que realment hi ha alguna cosa, diguem, potser una mica folklòrica, de tipus que són una mica convencionals en algun moment donat, això és cert, no és una pel·lícula perfecta ni molt menys, però tu veus que tot el que explica és coherent, i a més és una pel·lícula dramàticament terrible, perquè passen una sèrie de coses que realment te n'adones que la vida no té cap valor en un barri com aquest. No dic que aquí passa Asunción, però podria passar a Barcelona també, no és que ara ja digui que sí aquest país.
I ens has dit abans que la desena temporada del cicle de cinema d'autor, la continues programant, i és sí o sí?
Sí, evidentment, en principi sí, el que passa que tu ja saps que el cinema d'autor a vegades, doncs, costa, veu aquesta pel·lícula i li caduquen els drets i no es pot passar, no? Però bueno, he d'afegir a la pel·lícula una cosa, que la pel·lícula la parlen, diguem en castellà, per dir-ho d'alguna manera, però el castellà que es parla allà i no s'entén res.
Ho escoltàvem al tràiler, que segurament algú des de casa o des d'on sigui que ens escoltaven hauran dit, algun moment ho entenc, algun altre no ho entenc.
Jo no vaig entendre res, però sortosament es passa subtítols en castellà.
Ostres, és curiós, eh? Una pel·li en castellà que es passa subtítols en castellà.
Sí, això no és la primera vegada que passa amb el cinema, diguem, llatinoamericà, perquè parlen una deformació del castellà, jo a mi sembla molt lògica que sigui així, no? Però clar, tu la veus aquí i no te n'enteres de res. Ara, parlant d'això dels subtítols, hi ha una cosa molt curiosa, que l'última pel·lícula de la Coixet, de que vam parlar la setmana passada, en el Cine Verdi es passa amb subtítols en anglès.
En anglès?
Ayer no termina nunca.
Sí, es passa amb subtítols en anglès, i és l'únic cinema, l'únic local on es passen subtítols en anglès. Llavors jo, clar, jo la vaig veure amb subtítols en anglès, i vaig pensar, i per què es passa amb subtítols en anglès? Vaig anar al gerent de la Verdi i li vaig preguntar, per què es passa? No?
Vas trucar a la porta?
Vaig trucar, bueno, no, vaig trucar, és igual. I em va dir... És molt simple, diu, hi ha un públic, diguem, que li agrada les pel·lícules, que són estrangers que venen aquí per les pel·lícules en versió original. I a més, la Isabel Coixet, tota la seva filmografia l'ha fet en anglès.
Amic, clar. Aquesta és la rara, aquesta pel·li, clar. Exacte.
Sí. Clar, aquesta l'havia fet d'actes, però fixa't, i totes les pel·lícules anteriors
són
en anglès, llavors era bastant lògic. Això del subtítol va molt bé, ara fixeu-s'hi, per exemple, que TV3, no sé si heu fixat en els informatius, ja no posa la voice-over, la veu per sobre de com parlen en estranger, sinó que posa subtítols. S'heu fixat en això? Si veieu un informatiu de TV3, fixeu-s'hi. Totes les declaracions de gent estrangera venen amb subtítols. Ja no està la veu sobreposada que normalment posaven. És a dir, hi ha una tendència, sortosament, de respectar la versió original. No sé si el cinema d'autor ha servit alguna cosa per això.
Ostres, sí, però sabem que és complicat, que això es pugui arribar molt més endavant. Tant de bo fos així, que tot es pugui respectar sempre la versió original en aquest sentit, però...
Però és molt simptomàtic que TV3 ho faci, perquè pensa que la gent era molt reticent, i ho fa, Bueno, fixeu-vos-hi, els informatius, com parli un estranger. Bueno, de la pel·lícula no crec que es pugui dir res més.
La primera pel·lícula, jo estava pensant ara, del Paraguai que arriba, que
sí,
dèiem.
Però no fa moltes.
Què ha de passar, Àngel, perquè n'arribin més?
Què ha de passar?
Que primer que se'n facin més, que ara ho has dit.
És molt complicat. Mira.
Però ara s'haurà de veure aquesta i s'haurà d'analitzar i criticar com estem fent avui.
Sí, però saps el que passa? Que pel·lícules, diguem, exòtiques, per dir-ho d'alguna manera, sempre han existit. Hi ha pel·lícules de Corea del Nord, de Corea del Sud, de Corea del Nord, jo recordo que ho vaig veure fa molts anys, i dius, carai, quin cinema que fan aquest país, i per què no les porta, per què no n'importen més? I no n'importen perquè els importadors, que són en definitiva els distribuïdors, tenen por del risc. Són pel·lícules que no guanyen diners. Jo recordo que fa molts anys, quan anava per festivals, diguem, que hi havia mercat del film, hi havia les cinematografies del país, de països de l'est, que tenien els drets de pel·lícula per $1,000, per exemple. I $1,000 no era res. Llavors ningú s'atrevia, però malgrat tot, com que eren unes produccions subvencionades pel propi estat i volien que allò es fes una publicitat de la pel·lícula aquella, doncs les venien per $1,000. És a dir, que tu anaves un stand, per exemple, de Polònia, de Txecoslovàquia, de l'Alemanya Oriental, i compraves els drets d'Espanya per 5 anys per $1,000. T'imagines? I actualment això ja no passa, perquè no subvencionen. Llavors, clar, si no subvencionen els distribuïdors no s'arrisquen, home, ja tenim ara l'exemple d'Alta Films que plega perquè no hi ha públic. És que no hi ha públic. Aquesta pel·lícula que estem dient ara, jo crec que la veurà més gent si la portem al cinema d'autor amb dues sessions o que no, a lo millor amb tota una setmana al cinema Verdi.
Clar, hauria de cridar més la manera de cridar l'atenció, de saber que és una pel·lícula particular en aquest sentit, se la posa com una pel·lícula més, passarà desapercebuda, és el problema.
Passarà desapercebuda. Jo recordo, no fa massa, una pel·lícula filipina, que es deia Papa, que no sé què volia dir ara, no es deia Papa, però no volia dir Papa, eh? I una pel·lícula esplèndida, una pel·lícula, i mai més s'ha vist cap altra pel·lícula filipina, perquè, clar, va tenir un èxit, sí, però de quantes persones?
Però també és molt injust, diguem, etiquetar una pel·lícula pel país d'on ve. Clar, l'opció fàcil, que m'ho comenten molts cops, això, l'opció fàcil és agafar una pel·lícula americana i endavant.
Sí, clar.
Sabem que té el segell d'alguna productora de Hollywood i això ja és garantia de qualitat.
Tenen més... Bueno, a part de tot això, hi ha altres mecanismes que fan que les grans distribuïdores, com la Fox, la Warner, etc., et col·loquen una pel·lícula, no sé, com Iron Man 3, clar, i al mateix temps et fa comprar altres pel·lícules més baratetes,
clar,
perquè si no, no sortiria. Per això no s'explica que moltes pel·lícules infectes nord-americanes entrin a les cartelleres, però i també, les bones no vinguin.
També parlàvem un dia del bon moment que té ara mateix el cinema francès, per exemple, que està en un moment esplèndid ara mateix. Amb això també ho poden vendre molt millor, les seves pel·lícules, però si aquest moment s'acaba, torna a tenir dificultats, malgrat que hi ha algun director que faci una pel·lícula fantàstica.
Sí, sí, això del cinema és un mercat, clar, és un mercat com un altre, i aleshores el mercat es regeix per unes regles que són les regles de beneficis, i les grans multinacionals són les que dominen aquest mercat aquí, a la Xina i a Madagascar.
Seguirem parlant, si vols, del mercat, Àngel. Parlarem avui, ja veuràs.
De quin mercat? Aquest de la
Paraguai? Del cinema, del 4 de Asunción, també, si vols. Del cicle cinema d'autor també en parlarem, perquè hem tingut aquest matí, Sergio, la notícia que Miquel Haneke s'endú el Premi Príncep d'Astúries de les Arts d'aquest 2013. Ho deixem per d'aquí una estona, això. Anem a la crítica, però, com sempre, de 7 cajas. Primer, a veure què hi diuen els altres. Àngel, mira, el primer de tots, deixa bastant bé la pel·lícula. El John DeFord, des del Hollywood Reporter, diu: una història del crimen en las barriadas. 7 cajas hace un excelente uso de un entorno desconocido para la mayoría de los espectadores estadounidenses.
Estadounidenses. Sí, aquestes crítiques que es miren al llombrigo són de por, per això. No, ja s'ha fixat la cosa, el domini cultural. Perquè, clar, fixa-t'hi, ja entenc que el Hollywood Reporter faci per estadounidenses, però, clar, sempre està mirant el llombrigo d'ells, llavors aquí els imitem i ho traslladem aquí.
Javier Ocaña, el diari El País, en aquest cas, se situa en un terme mig, jo crec. En la línia formal de Ciudad de Dios, diu: su vistosidad destaca en un conjunto que se pierde un tanto en la indefinición.
Jo penso que el comparar-la amb la Ciutat de Dios no és...
És
no,
un error.
No és just, perquè aquesta és una pel·lícula més austera que la Ciutat de Dios. I L'únic que té a veure és amb l'ambient de pobresa, però tampoc és així, eh? Dius, tampoc passava només... És diferent, passava en un barri marginal i era una pel·lícula més, diguem, per dir-ho d'una manera, més espectacular amb la seva violència.
Està molt ben feta.
Estava molt bé aquella pel·lícula, però comparar una amb l'altra, penso que no... És que és això, no? Fixa't, tenim poques referències de pel·lícules de Paraguai, de Llatinoamèrica, per poder situar-les. És aquest el problema. Tu agafes una pel·lícula de Hollywood i de seguida la situes. Dius, mira, aquesta és com, no sé, com a Iron Man i no sé, Me siento rejuvenecer. Quina barreja més bona, tu? Quina cosa més rara, eh? I, bueno, però tu saps de què va. Ara, si tu busques un referent, clar, si aquí no se n'estrenen, quin referent pots donar?
Un altre que parla dels Estats Units. Aquí encontramos las técnicas del thriller estadounidense y la aspiración al frenesí. Lo mejor, la capacidad de reinventarse continuamente. Lo peor, el juego se alarga demasiado. Ens ho diu Ricardo Aldarondo a Fotogramas.
No sé. Per mi no, però...
No ho comparteixes.
No.
La puesta en escena es magnífica y su manejo de la intriga es continuo como un rastro de pólvora a pesar de su sencillez y ingenuidad. Y todo ello compone un producto muy fresco, diu Rodríguez Marchante al ABC.
Sí, estic bastant d'acord.
I l'última, la que deixa pitjor la pel·lícula, Toni Vall, Cinemania, un argumento que no da ni para 80 minutos, se convierte en casi 2 horas de darle vueltas y más vueltas a lo mismo. Puro artificio que nunca funciona porque todo resulta inverosímil.
No estic gens d'acord. A més, aquí sempre hi ha la tendència de que quan un li sembla una cosa l'eleva a una cosa general, no? És a dir, els espectadors, no sé què. Pues si no saps el que pensen els altres espectadors. Aquí diu que aquí no funciona, però no funciona per aquí. És que hi ha molta part de la crítica que pensen en això. Si s'avorreixen, diu que s'avorreixen tots els espectadors. Si els agrada, diuen que són tots els espectadors. I aquí diu, si no funciona, és clar que la pel·lícula no funciona, però per aquí.
Anem al cine de l'autor, Àngel.
Anem al cine d'autor.
Dans la Maison, en la casa. És el film per aquest dijous, com sempre, 2 projeccions, a 8:15 del vespre la primera, la segona a 10:00. Què ens has de dir?
El François Rosson, que és un home... és una mica irregular, però temàticament, però penso que és un dels grans directors del cinema francès. Mira, aquesta nit es fa per la tele es passa una altra pel·lícula de Rosson, que és Siete Mujeres, si no m'equivoco. No sé quin canal ho fan, ho he llegit al diari.
Bueno, tenim Dan La Maisona al cicle de cinema d'autor.
Sí, bueno, però es pot veure a les 7:30 la pel·lícula per a la 2 ho fan, ara me'n recordo. Sí, a la 2 ho fan. Siete Mujeres és una pel·lícula amb un repartiment d'estrelles femenines franceses apabullant, no?
És a dir, que si vols podem fer marató, eh?
Sí, vull dir, això mateix, marató.
I a la 10 l'altra.
Ara, Dans la Maison, jo penso que és una de les obres més madures d'aquest director, perquè bé, és una pel·lícula inquietant a partir de la cosa quotidiana. Només passa en un institut on un professor té un alumne molt brillant que li comença a escriure coses d'una manera que sembla que sigui un geni. I a partir d'aquí s'estableix una situació de domini de l'home per l'home, no diré d'aquí, i també hi ha una de present, i es crea una atmosfera angoixant, una cosa de que dius, com és possible que pugui passar això amb una vida normal i corrent? Com és possible que de sobte ens podem trobar en una situació d'aquesta?
Escriurà la novel·la sobre la vida d'un dels companys de classe.
Bueno, jo això ja no ho explico, home.
Sobre la família.
Ja no ho explico, home, no ho expliquis això, home.
Home, no expliquem res, no.
Home, no,
és que
no s'ha d'explicar res.
Espòilers, no.
Clar. No s'ha d'explicar res. Però jo penso que bàsicament és això, no? De quina manera a la societat en què vivim qualsevol cosa, qualsevol relació pot turbar les nostres vides i ens pot fer passar de la felicitat a una infelicitat. Ens pot fer dubtar dels valors o de la felicitat que tenim i llavors dir, pues si jo pensava que era feliç i no ho soc. Jo pensava que era una persona respectable i no ho soc. És això. Sí, s'explica l'argument, home.
Una altra pel·lícula del cicle de cinema d'autor, en aquest cas la que va obrir aquesta temporada, Àngel, Amour.
Sí, però...
El seu director acaba d'aconseguir el Premi Príncep d'Astúries de les Arts, que és el primer dels 8 que se'n fa difusió.
Res, 50.000 euros.
Ah, mira, tu.
Per anar fent.
Això no guanyes tu cap.
Bé, més o menys, eh? Més o menys. Això una jornada m'enduc més o menys, això una
bé,
mica menys.
Bé, és un premi al Príncipe d'Astúries que no diguem que tingui que sigui massa prestigiós, no? És un premi que tothom sap que li van donar al Fernando Alonso abans de guanyar el seu primer mundial, aleshores jo, què vols que et digui? Els premis aquests són premis turístics, no? Per exemple, el Woody Allen, que li van donar un, ara té a Oviedo, té una estàtua que tothom es fotografia. Jo m'he fotografiat al costat de la
Va, clar. I aquí hi vas?
I aquí hi vaig, Woody Allen, no, però li van donar un. Però si, és que això dels premis, és, i més aquests premis institucionals, aquí també tenim un, eh? A Catalunya, com es diu el que tenim aquí?
El català de l'any. Eh? El català de l'any no és. No, la Creu de Sant
Jordi. No, l'Universal de l'any, no sé com es diu, que també es paga bastants diners.
Ui, ara no sé quin és, jo.
Sí, són premis perquè d'aquesta manera ho relacionen amb la ciutat i donen la volta al món amb aquest premi, i per això es donen. Ara, que el Michael Haneke, doncs, el mereixi, bueno, sí, és un dels millors realitzadors europeus que hi ha. Una mica irregular a vegades, una mica pedant, però, per exemple, la darrera pel·lícula de Moore que tu has esmentat és una pel·lícula esplèndida i en té moltes esplèndides. Està, sembla molt bé.
Jo tenen la notícia del diari El País i fa una repassada de les pel·lis més importants seves, podríem dir. Són quatre o cinc, mira, són Funny Games...
Que va fer dues versions.
Que en va fer dues, l'original i l'americana, que són totalment calcades, amb actors diferents, però vaja...
Amb diferents actors.
Que està bé, aquesta. És estranya, et deixa mal cos aquesta pel·li. La pianista també...
La pianista, aquesta sí. És una pel·lícula molt inquietant. Per mi és una de les millors d'ell.
Mira, també hi ha El tiempo del lobo i Caché.
Que el Caché a mi em sembla molt pretensiós, El tiempo del lobo, pues... Va.
I les dues grans pel·lícules que ha fet darrerament, que són La cinta blanca i Amour.
Sí, però veus, La cinta blanca és una imitació del cinema danès dels anys 10, d'un senyor que es deia Dreyer, i a mi em va semblar que era una pel·lícula molt pedant. Jo voldria parlar abans de tancar d'una cosa que potser passarà desapercebuda, que abans d'ahir va morir un dels grans del cinema, que es deia Ray Harryhausen. I clar, m'agradaria esmentar-ho perquè a vegades espantem només a noms com la Sara Montiel, per dir-ho d'alguna manera. El Ray Harryhausen, que va morir als 94 anys, és l'home que va inventar, és un home d'efectes especials, per situar-lo. Ell era un gran creador d'efectes especials, que va començar cap als anys 30 aproximadament, i va crear un efecte especial que es deia stop motion. L'stop motion significa, doncs, a base d'imatges fixes, anant quedant-les per donar-li moviment. Aleshores va fer pel·lícules, com a director d'efectes especials, com per exemple Sinbad i la princesa, que segur que l'heu vista moltes vegades per televisió, perquè hi ha un ball d'esquelets, sí. Que és genial perquè està fet en stop motion, no està fet en ordinador. I aquest home va anar pues, treballant fins fa 15 o 20 anys, perquè clar, tenia 94 anys, i ha sigut un dels grans impulsadors. Totes les pel·lícules del George Lucas, de l'Spielberg i de tot aquest... S'han basat en aquest home. Com? I aquest home és un dels grans impulsadors del cinema en el cas d'efectes especials, perquè clar, els seus efectes especials no són únicament pel·lícules fantàstiques. Ha fet pel·lícules, per exemple, de guerra, perquè les pel·lícules de guerra tenen molts efectes especials, també. A vegades pensen que els efectes especials són de pel·lícules fantàstiques o d'acció, i no és veritat. Moltes altres pel·lícules ho tenen. Va fer una sèrie del Sinbad, Sinbad i la princesa, Sinbad en el ojo del tigre, que són pel·lícules que, de veritat, les fan molt per televisió. I si les veieu, encara que només veieu aquestes escenes, aquesta de les escalades, que tu l'has vist.
Sí, i tant, home.
Que sí?
Home, jo conec l'escena de... No sé quina d'elles és, una que surt a la platja i tenen com d'esquelets.
Aquesta, i aquella que va amb una que surt a la platja i hi ha unes grans estàtues enormes que es barallen amb elles, que són uns ídols d'una illa. És Sinbad i la princesa.
Caram.
Bé, doncs un record també,
el Ray Harryhausen.
Dos dies. Per cert, estava revisant tot el que es dona als premiats dels Prínceps d'Astúries, a banda d'aquests 50.000 euros del diploma, de la insígnia...
Els donen una bosseta.
Que s'entregaran al Teatro Campo Amor d'Oviedo, amb presència del príncep Felip, una escultura de Joan Miró.
Caram, eh? No, ja et dic, una bosseta...
O sigui, que s'han anat directament als 50.000 euros.
Sí, és que jo crec que l'escultura la deixarà allà al costat de la xamaneia i els calés, doncs començarà a comptar que estiguin tots.
No sé si li faran una estàtua, perquè no és conegut, no és com el Woody Allen.
Ostres!
No, però sembla bé, aquestes coses revitalitzen el cinema bo.
Àngel Gómez, fins dijous de la setmana vinent.
Espero que sí, no estic molt segur si vindré dijous, però espero que sí.
Doncs res, per això tenim la producció del programa. Nosaltres ens apuntem, Sergio, 7 cajas.
I tant.
Per visualitzar-la.
Sí senyor, doncs apunta de queda una més.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.